Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs aquesta hora i en aquest programa, com sempre, consultori legal a aquesta casa gràcies als advocats de Digestum Legal. Ja ho sabeu que posem a la vostra disposició el telèfon del directe, el 93 409 2771 o 93 409 2772, per tal de que digueu la vostra, de que opineu vosaltres, de que poseu sobre la taula les vostres qüestions. I és que avui volem parlar de prestamisme laboral, de la cessió legal i cessió il·legal de treballadors. Es poden prestar els treballadors? El prestamisme laboral és sinònim de precarització laboral? Avui parlarem de prestamisme laboral legal, treballadors de les anomenades ETTs, els seus límits i garanties, però també del prestamisme laboral il·legal, quan treballadors d'empreses contractistes que no són ETTs treballen cedits en altres empreses sota la direcció i organització d'aquestes últimes. Donarem pistes per identificar quan podem estar davant una situació irregular o abusiva que deriva d'una cessió il·legal de treballadors, així com de les seves conseqüències. Tot plegat ho parlem ara mateix amb l'advocat laboralista César Martínez. Què tal, César?
Hola, bon dia, què tal?
Bon any, per cert.
Bon any, igualment.
Jo entraves ara per l'estudi, diguem-ho així, i deia, ostres, ara, quan em veu proposar el tema, llegia treballadors prestats. Què és això de treballadors prestats? I em deies, les ETTs?
Sí, és a dir, és quan una empresa cedeix a una altra els seus treballadors perquè aquesta altra empresa els utilitzi. És llogar treballadors, dit d'una forma molt planera. No volem donar un concepte mercantilista de la persona, del treballador o la treballadora, però en realitat és, jo em desentenc d'aquests treballadors, te'ls deixo, tu els organitzes, els dones treball, i jo només m'encarrego de, bàsicament, és molt, una visió molt simple, però bàsicament és de pagar-los la nòmina, i durant un temps, evidentment, jo tinc un marge de benefici per deixar-te aquests treballadors. I això és, estava prohibit fins l'any 94, en què es van autoritzar les ETTs. Les ETTs, les empreses de treball temporal, són les úniques empreses que poden dedicar-se a aquesta activitat. Per què? Perquè tenen una sèrie de garanties. El que passa que hem de distingir, bueno, quan són ETTs, ara entrarem una mica en detall quins requisits han de tenir, com ha de ser aquest tipus de relació, però també hi ha altres empreses que de facto estan fent el mateix, estan cedint els seus treballadors a una altra empresa que els organitza, que els mana, que bàsicament que es desentén, aquesta empresa formalment empresari, es desentén dels seus treballadors i els deixa a una altra sense ser ETTs. Aleshores, això és una cessió de treballadors il·legal. La legal és la cessió legal és d'ETTs, la cessió il·legal és quan una empresa que no és una ETT cedeix els seus treballadors. I aquesta figura de la cessió il·legal es dona bàsicament amb empreses subcontractistes. Cedeixes una part, contractes fora, externalitzes a una altra empresa una part de la teva activitat industrial i el que passa que el que fas realment és que aquesta teòrica externalització estàs utilitzant aquests treballadors com si fossin teus. Això és el que és il·legal. Per què no són ETTs? Si fossin ETTs, seria legal.
Ens fixem, primer de tot, en com fer-ho bé. Per tant, en ser una ETT. Quines característiques ha de complir una empresa per ser ETT?
Bé, bàsicament perquè té unes garanties, perquè té un control de l'administració. Fa falta una autorització administrativa, han de tenir una solvència perquè se'ls exigeix uns avals, uns dipòsits, han d'estar registrades i després van informant a l'autoritat laboral de tots els contractes que estan fent. També tenen unes prohibicions, no es poden deixar els treballadors per substituir en treballadors en vaga, això significaria doncs, autoritzar l'esquirolatge i atemptar un dret fonamental com és el dret a la vaga. No poden treballar en feines especialment perilloses, no poden cedir-se a altres ETTs, una ETT no pot cedir treballs a una altra ETT, i no poden contractar-se treballadors d'ETT per llocs que en els 12 mesos anteriors hagin estat amortitzats amb un acomiadament objectiu, amb un ERA, amb un acomiadament improcedent. a excepció de que, evidentment, hi hagi una causa de força major. És a dir, el que no puc és jo acomiadar, perquè després aquell lloc mateix, que no s'ha amortitzat, que no ha desaparegut el lloc, ocupar-ho per una TT. Això no es pot fer. Si no, han passat com a mínim 12 mesos, que s'entén que la circumstància organitzativa productiva de l'empresa doncs ha canviat. Però si no han passat 12 mesos, no es pot fer. Aquesta sèrie de garanties fa que, doncs, bàsicament, perquè hi ha aquest control de l'administració, fa que es pugui utilitzar treballadors d'ETT.
A part del control de l'administració, César, deixem-ho clar, perquè en el món que corre, quan parlem de laboralisme, quan parlem del món laboral, sovint tots tenim al cap precarietat, 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 i quan parlem d'ETT, de treball temporal, encara ens ve sovint més al cap, no? Per tant, sí que s'han de complir uns drets per als treballadors a dins d'aquestes ETTs.
A veure, el tema de l'ETT és que, com diu el seu propi nom, és treball temporal. És a dir, la necessitat ha de ser temporal a l'empresa que contracta a una empresa a una ETT. No puc, en teoria, no puc contractar ETTs de forma recurrent per cobrir una necessitat estructural permanent. Ha de ser, doncs, dintre de la tipologia de la contractació temporal, com pot ser un contracte d'obra, un contracte eventual d'augment de la producció, la campanya de Nadal em fa falta gent per les rebaixes, per Nadal, per vendre més, perquè és una campanya, tinc un augment de la demanda. Aquí són coses que han d'estar justificades en quant a aquesta temporalitat. Altra cosa, i aquí enllacem amb el que és el frau en la contractació temporal, que s'utilitzi aquesta excusa de la temporalitat per tenir un flux continu de treballadors de TT de forma que tinguis un coixí de gent que no es fixa a l'empresa per poder, doncs, adequar-te a les necessitats productives, i el que estàs fent realment és utilitzar fraudulentament aquesta contractació temporal, ja sigui per tu contractis directament com a empresa a treballadors temporals o a través de TTs. La realitat és que una TT ha d'estar justificada en la seva contractació en quant a la temporalitat, en quant a la limitació d'aquesta necessitat.
Posem exemples clars d'això que deies, César. Per exemple, ara ens explicaves, per una campanya de Nadal és vàlid contractar una ETT perquè és precisament això, un lloc de treball temporal. En un museu, per exemple, si jo necessito un guia de museu per al meu museu, jo puc contractar una ETT?
A veure, si jo el guia...
Ja tinc la trampa ara, abans d'acabar-te la pregunta, T'ho dic perquè tots podríem dir, sí, l'exposició és temporal, però el museu no.
Sí, si és per una exposició temporal que fa que la meva organització com a empresari sigui, diguem, entre cometes, excepcional, o jo tinc una urgència o una necessitat que se surt de lo normal, totalment correcte contractar una TT. Altra cosa, i aquí entrem dintre el que és el frau en la contractació temporal, és que si jo em dedico a fer sempre exposicions, i per definició totes les exposicions són temporals, mai són definitives, sí que estic dintre de la meva estructura fixa d'empresa, i aleshores aquí, encara que formalment, perquè el paper ho suporta tot, puc fer un contracte temporal perfectament, si resulta que vaig fer una successió que no té fi mai d'exposicions temporals, arribarà un jutge que em dirà, o una inspecció de treball que em dirà, això no és temporal, això és fixa. Tot depèn de la continuïtat en el temps. Però el que sí que contracten els museus, per exemple, són empreses externes. Val?
Que
és diferent, i això és totalment legal. Jo sóc un museu i contracto una empresa externa que és la d'audioguia, per dir alguna cosa. La vigilància, control d'accessos, tot això pot ser que el museu de personal tingui poquíssim, tot el tingui esterilitzat, i això és legal. Això és legal fins no sé quan, perquè ara el pacte que han fet Unidas Podemos i PSOE volen ficar mà aquí.
Tot això vol que,
aquest és un dels temes que el volen canviar. El que passa que només tenim aquest document que han tret i el que es comenta als diaris, i no és una cosa ferma, però sembla que és un dels punts que volen tocar. Però, en definitiva, un museu, precisament, l'exemple que has posat, seria un dels casos típics que potser de personal d'estructura fixa tindria poc, perquè tot ho podria externalitzar empreses especialitzades, cadascuna en el seu sector. Ara, ETTs no. ETTs no, perquè ja la temporalitat aquí es perd. I després l'ETT, quan em parlaves de si es precaritza o no precaritza, la precarització pot venir per la vessant de la temporalitat, de que no són contractes indefinits, d'aquesta incertesa en la continuació de la prestació laboral, però en quant a lo de més, en la resta de condicions, han de ser les mateixes dels treballadors de les empreses usuàries. Mm. Les mateixes, i aquí hi ha un altre matís, les mateixes en quant a les condicions bàsiques, diu la llei, o essencials, que estiguin en conveni col·lectiu. I això ens diu, bueno, molt bé, això és un si està fora de conveni col·lectiu, per exemple, un pacte que està fora de conveni col·lectiu, tinc dret o no tinc dret a igualar-me aquests treballadors de l'empresa usuària? O si no està dintre no està recollida dintre d'aquesta llista que té la llei d'igualar les condicions, jo puc aspirar o no puc aspirar també a equiparar-me? I la jurisprudència cada cop el que està fent és igualar-ho més enllà d'una interpretació literal d'una llista tancada o de que estigui o no estigui dintre de conveni col·lectiu, perquè l'esperit i la directiva europea és igualar-ho en tots els sentits. Jo ara, per exemple, poso un exemple. Una companyia usuària té una pòlissa de mort per accident molt millor que la de les ETTs. I dic, i per què no puc cobrar jo la pòlissa de l'empresa usuària i m'he de quedar amb la pòlissa del conveni de les ETTs? Ah, perquè en teoria no està dintre de la llista, que aquesta llista d'igualtat és en quant a la remuneració, en quant a la jornada, en quant a les hores extraordinàries, el temps de descans, el treball en nocturn, les vacances, dies festius, però hi ha altres en el tema de la igualtat, per tema de conciliació de vida familiar entre homes i dones, i no diu res més. Diu, però bueno, hi ha més coses. Tu imagina que jo tinc una empresa que té un pacte privat, com a vegades ha passat, que tenen una paga extra més, però això no surt en conveni. Jo com a ETT no tinc dret a aquesta paga? En teoria no, perquè no surt dintre d'aquesta llista, però la jurisprudència ja m'està dient que sí. Tot això s'està, diguem, equiparant perquè al final l'empresari que contracti un ETT sàpiga que li sortirà més car tenir un treballador de ETT perquè li haurà de pagar exactament el mateix que paga els seus treballadors més el marge de benefici que ha de pagar l'ETT. Aleshores, el que volen dir és, molt bé, si tu utilitzes una ETT, que sàpigues que l'estàs utilitzant perquè realment et fa falta dintre d'aquesta temporalitat i no com una cosa, un recurs habitual, perquè et sortirà més car. I aleshores, la jurisprudència està extenent a tots els aspectes, encara que no estiguin ben bé dintre de conveni col·lectiu, com podria ser un pacte amb una empresa en concret, que hi ha sentències de l'Audiència Nacional que diuen no, també té dret a aquesta paga encara que no estigui en conveni. I en l'últim cas que he tingut jo fa el mes passat era que portava doncs, una viuda que li va morir el marit amb un desgraciat accident amb una empresa usuària i era d'ETT i es va cobrar la pòlissa del sector de les ETTs, la pòlissa d'assegurança de vida del sector de les ETTs, molt més barata, de menys import que l'empresa usuària del seu conveni col·lectiu del sector. I nosaltres el que vam és reclamar la diferència entre pòlisses. Ens trobàvem que, evidentment, no estava dintre de les condicions que la llei equipara entre una empresa d'ETT, però aquest esperit i aquesta directiva vam veure que van començar com a mínim, ja una sentència ja ens donava la raó. Aquest tema en concret es va pactar, però hi havia sentències que donaven la raó. Amb això vull dir que ja la tendència és equiparar plenament un treballador en totes les condicions laborals, un treballador de TT respecte a un treballador de l'empresa usuària.
Per tant, aquí tothom té obligacions, entenc, eh? Tant l'empresa de treball temporal com l'empresa usuària.
Clar. O sigui, la principal, a banda d'equiparar les condicions laborals, l'altra principal obligació és que el treballador estigui totalment format en tot el tema de prevenció de riscos i en tot el tema de formació necessària per dur a terme aquell treball.
Quan deia obligacions, perdona, César, quan deia obligacions també deia, també em referia a responsabilitat.
Sí, sí, sí. L'empresa usuària, o sigui, l'empresa que contracta, malgrat la ETT és la responsable d'abonar la nòmina i fer les cotitzacions, l'empresa que rep, a banda, ha de tenir també la responsabilitat en que el treballador que està en aquella màquina o dintre de les seves instal·lacions no tingui cap tipus de risc, estigui totalment format, però també té una responsabilitat subsidiària en el pagament de salaris i seguretat social. Subsidiària vol dir que si falla la ETT, l'empresa usuària, l'empresa client, és la que ha de respondre de salaris i cotitzacions. I aquesta responsabilitat es converteix en solidària. Solidària vol dir que és igual a qui de les dues empreses que reclamis, les dues responen per igual, no hi ha preferència, en cas que el treball que hagi fet aquella persona no sigui l'adient per a una ETT.
Mm-hmm. Enumeràvem els requisits perquè una ETT fes bé aquesta cessió de treballadors amb una altra empresa usuària, pel treball que sigui, eh? Però quan és il·legal?
És il·legal quan una empresa no és una ETT i fa el mateix que una ETT. És a dir, jo et deixo els meus treballadors i tu amb ells fas, els organitzes, els dones ordres, els incorpores, en definitiva, dintre de la teva organització empresarial. I jo em despreocupo d'aquests treballadors. Això és una cessió il·legal. Estic fent el mateix que fa una ETT sense ser-ho. I això passa molt sovint, com ja hem avançat, en empreses que donen els seus serveis, subcontracten els seus serveis, com per exemple manteniment. Uh-huh. Val? Doncs una empresa, bàsicament les industrials, tenen un servei de manteniment tant preventiu com per reparar les màquines, tenen un servei que contracten una empresa especialitzada. El que passa que moltes vegades es barregen treballadors d'una o una altra. Amb el tema del manteniment, allò no és massa clar, però tu imagina't una empresa que fa muntatges i una part del muntatge ho tinc amb treballadors meus i una altra part del muntatge ho tinc treballadors d'una empresa subcontractista. Aleshores, dependrà de com es manin, de com s'organitzin aquests treballadors, que sigui una cessió il·legal o no. Si treballen barrejat amb els meus, si les ordres les dona a l'encarregat de l'empresa client, de l'empresa usuària, uh-huh. Si aquests treballadors es desprenen de qualsevol tipus d'organització de la seva empresa formal, aleshores serà una cessió il·legal. O bé, jo tinc un contracte per fer una cosa i resulta que em fan més coses. Aleshores, també estaria en una cessió il·legal. Jo sempre poso el mateix exemple. Quan estem davant d'una cessió legal, doncs jo vaig ser advocat d'una empresa que fabricava rentadores. Aleshores, la rentadora sortia de la cadena de muntatge, entrava per una finestra, per una porta i desapareixia. I aquella mateixa rentadora podia aparèixer a Galícia, a Madrid, a Vigo. Per què? Perquè el servei de logística estava externalitzat, estava subcontractat, i jo em desentenia totalment d'aquest servei dels seus treballadors. Aquí no intervenia aquesta empresa que fabricava rentadores, no intervenia absolutament en res. Això és una cessió això és una subcontracta ben feta, no és una cessió de treballadors. Ara bé, si resulta que estic treballant amb treballadors d'una empresa de fora, que els mitjans que dono són els meus, el de la meva empresa, el de l'empresa usuària, que el que els hi mana és l'empresa usuària, que a més fan més coses que en les que en teoria tocava per la contracta, pel servei que han fet entre les empreses, aleshores aquí sí que estem en una cessió legal. Perquè la cessió sigui legal ha d'haver un responsable de la seva empresa i quan jo demani alguna cosa m'he de dirigir al responsable, no pas al treballador, perquè el treballador no és meu. Uh-huh. M'he de dirigir al responsable i el responsable li manarà o el sancionarà.
Té responsabilitat el treballador en ser en aquesta cessió il·legal?
No, cap ni una. No, al contrari. Els treballadors poden reclamar pertànyer a l'empresa client. Uh-huh. Aleshores, aquesta reclamació es pot fer amb una denúncia a la Inspecció de Treball o bé amb algun tipus de reclamació judicial. Moltes vegades una reclamació judicial, diguem, és l'excusa, per dir-ho d'alguna forma, per sol·licitar aquesta pertinença a l'empresa. Pot venir per un acomiadament, una demanda d'acomiadament, en cas que l'acomiaden, dir no, a mi m'ha acomiadat un empresari que no és el meu. Uh-huh. És el que em paga la nòmina, però no és el meu empresari. El meu empresari és el que em manava, és l'altre. Per tant, jo reclamo contra l'altre i demano ser treballador d'aquesta empresa client. Pot ser també una reclamació merament de dret per sol·licitar pertany a aquella empresa, pot ser una reclamació de quantitat, dir que, escolti, jo estic cobrant per l'empresa contratista. Normalment tenen uns convenis col·lectius, unes condicions més baixes que l'empresa client o l'empresa usuària, perquè el marge ve d'aquí, de pagar menys salari, I aleshores jo reclamo la diferència respecte a aquesta empresa usuària o empresa client, és a dir, el tipus de reclamació pot ser o directament reclamar aquest treballador o de forma indirecta reclamar un altre tipus de dret. I en cas que es doni la raó, el treballador pot escollir a quina empresa pertany. I pertanyarà a l'empresa, lògicament, a la que ha demanat l'empresa client. El que passa que l'antiguitat serà des que treballa l'empresa client, no pas la que tenia a l'empresa subcontractista. Si jo fa 5 anys que treballo a l'empresa client, la meva antiguitat serà de 5 anys, no pas de 10 que jo ja portava a l'altra empresa. I aquí, amb el tema de la subcontractació, el que s'ha fet també és, com he dit, és una forma de baratir, i aquí sí que es pot donar, inclús més que l'ETT, un tema de precarització, perquè aquí apliquen convenis col·lectius diferents i el que es fa és fer convenis col·lectius d'empresa que estan per sota dels del sector, que això, per cert, és una de les coses que Unidas Podemos i PSOE canviaran. El fet de poder fer convenis d'empresa que estan molt per sota dels del sector, són empreses petites, que aleshores poden competir a uns preus i a una precarització dels salaris, i aleshores, clar que són contractades, perquè surt molt més barat. És el que passa amb el tema de les Kellys. Doncs, de serveis a hotels.
Estem parlant de grans marques, per exemple?
Podríem parlar de grans marques que són les que es beneficien, però les que utilitzen aquesta figura són empreses petites, precisament per poder tenir convenis d'empresa dominables, que es puguin aprovar fàcilment, i estan molt per sota del conveni del sector. Per tant, nosaltres tenim coneixement, sobretot el tema de les Kellys, que són els serveis d'habitacions, que estan molt per sota de l'hostaleria, molt per sota. I, a més, ho fan una empresa, l'altre dia teníem coneixement, de només de persones per atendre clients russos, de treballadors només per atendre clients japonesos. I aleshores cada planta d'un hotel té una empresa diferent en funció de la tipologia de la clientela que té, a uns preus que estan molt per sota del que seria el conveni del sector, perquè són convenis d'empresa que se'ls fan a mida per ser competitius i, evidentment, en detriment dels drets dels treballadors. I això és el que volen treure, precisament, de la reforma laboral del 2012, la nova reforma que està ara per venir.
Ens queda tres minutets i mig, però sí que et volia preguntar dues coses abans. Per exemple, existeix la cessió il·legal a l'administració pública?
Sí. Sí, el que passa que la conseqüència és que si es diu que un contracte laboral a l'administració pública hi ha una cessió il·legal, el treballador té dret a ser fixa però sense plaça. És a dir, com per accedir a l'administració pública fa falta...
Un interí, diguem-ne.
No, és fixa, però quan surti plaça perdrà la plaça. Val. Tindrà que fer oposició. És a dir, a l'administració sempre s'ha d'accedir per concurs oposició perquè s'ha d'accedir per mèrits, però sí que una situació irregular que fa l'administració, com seria aprofitar-se d'una sessió legal, té unes conseqüències. Per tant, aquell treballador serà fixa, però no tindrà plaça fixa. Mm. El seu contracte serà indefinit, la definició és indefinit, no fixa. El seu contracte serà indefinit fins que aquella plaça que està ocupant estigui coberta reglamentàriament per dintre del procediment que toca per mèrits a l'administració.
I la segona que et volia fer abans de acomiadar el programa és parlar de les conseqüències pel treballador. Si aquesta cessió és il·legal, per exemple, el treballador es quedaria en l'empresa usuària si així ho demana. En el cas de l'administració pública es quedaria en aquella plaça sempre i quan no surti plaça pública. Però quines són les conseqüències per a les empreses?
Bé, evidentment, la conseqüència seria assumir aquesta relació laboral amb les condicions d'un treballador seu, i això també està tipificat, està com recollit com una falta greu dintre del llistat de sancions laborals, i aleshores la Inspecció de Treball podria imposar una multa a l'empresa per aquesta cessió legal. La multa, es falta greu, és a partir, estaria sobre els 6.000 euros.
Entenc que això no ha d'acabar passant si aquesta proposta de govern tira endavant, perquè
sí,
serà més difícil que acabi...
Sí, aquí el tema dels convenis col·lectius d'empresa ho volen treure, que estiguin per sobre el conveni del sector, i volen tocar el tema de la subcontractació, que veurem com ho fan. Vull dir que, però de moment està dintre de la llista.
César Martínez, moltíssimes gràcies per visitar-nos un dia més en aquest programa. El proper dia, em sembla que seguim parlant de,
podem
de
seguir...
tot plegat, perquè dona per molt, eh?
Sí, sí, i si vols també podem donar unes pinzellades a lo que estan de la futura reforma que volen
Exacte.
Implementar Podemos PSOE, que sembla ser que tirarà endavant.
Uh-huh, exacte. Doncs ho fem així. César Martínez, moltíssimes gràcies, advocat laboralista de Digestum Legal. Nosaltres que hi tornarem amb un tirant pel dret més, recordin, el proper divendres. Dilluns és festiu, per tant, el proper divendres.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.